El mundo que tenían más próximo era el gigantesco Júpiter, donde se elevan titánicas moles de lava y hielo con las cumbres coronadas de hidrógeno, donde la presión atmosférica es terrible, de miles de kilogramos por centímetro cuadrado. No, no podían ir allí, ni tampoco a Mercurio, el planeta más próximo al Sol, porque carece de aire y la temperatura de su ecuador es la del plomo derretido. De todos los mundos que las inteligencias marcianas podían ver y estudiar, solo nuestro cálido globo mostraba el verdor de la vegetación y el brillo del agua y poseía una atmósfera nubosa, indicio de fertilidad. El género humano no podía suponer que un destino terrible se cernía sobre él, ni que desde las tinieblas del espacio exterior estaba siendo sometido a un meticuloso estudio. Pero en el momento de nuestra mayor aproximación a la órbita de Marte,
Víctor Alexandre, benvingut una setmana més al Sant Cugat a Fons.
Hola, bon dia.
Avui començàvem a sentir aquest discurs d'una pel·lícula que de ben segur els oients situen molt bé, una pel·lícula que va portar molta cua a la seva època i moltes conseqüències. Parlem de La Guerra dels Mons.
Sí, sobretot el que va portar conseqüències va ser el programa de ràdio que va fer Orson Welles abans, perquè clar, la gent no estava acostumada doncs a això que estem acostumats avui, a la ficció dintre del que són els mitjans de comunicació. I és clar, doncs, s'ho van creure. La pel·lícula de tota manera és un clàssic, és una meravella de la ciència-ficció. Es diu La Guerra dels Mons, de Byron Haskins, de l'any 53, i és un film basat en una novel·la de Wells, de H.G. Wells. Perdó. Spielberg va fer una nova versió fa uns quants, el 2005, uns quants anys, però la clàssica de debò és aquesta que hem sentit, que aquest és el començament, aquest
sí,
és el,
quan comença la pel·lícula,
amb la veu en off. En aquell moment es va interpretar com una alegoria comunista, és a dir, sobre una invasió comunista, representava que els que venien eren els comunistes, no els extraterrestres. Spielberg va voler retre un homenatge en la seva versió a aquella pel·lícula, i aleshores va fer que els protagonistes, els actors, l'actor i l'actriu protagonistes d'aquella època, que eren el Jim Barry i la Anne Morrison, sortissin també a la nova versió. Una altra pel·lícula, una altra meravella de la ciència-ficció, és La invasió dels lladres de cossos, de Don Siegel, de l'any 56. En una petita ciutat nord-americana, un metge observa com la gent, tot d'una, comença a tenir comportaments estranys. És un fenomen que fa que algú usurpi la personalitat de la gent quan aquesta li ve la son i s'adorm.
Vuestros cuerpos nuevos están creciendo ahí. Os están suplantando célula a célula, átomo a átomo. Sin el menor dolor. De repente, mientras estáis durmiendo, absorberán vuestros cerebros, vuestros recuerdos, y volveréis a nacer en un mundo sin preocupaciones,
donde todos serán iguales.
Exactamente.
Vaya un mundo. Nosotros no somos los únicos seres que quedan. Os destruirán.
Mañana no desearás que lo hagan, serás uno de nosotros.
Carai, en quina música en surt. D'alguna manera, la pel·lícula, La invasió dels lladres de cossos, és també una alegoria, igual que va ser La guerra dels mons, al comunisme?
No, justament és tot el contrari en aquest cas. O sigui, li van donar la volta. Aquí es criticava la follia anticomunista que hi havia en aquell moment, que va crear el senador McCarthy i l'Edgar Hoover, és a dir, quan es va crear el Comitè d'Activitats Antinord-Americanes i es perseguia tothom que tingués idees d'esquerres.
Aquella caça de bruixes, no?
Exacte, la caça de bruixes. És una obra mestra que jo recomano als oients que no l'hagin vista, i els que l'hagin vista,
que hi tornin,
si no hi fa res, tornar-la a veure en un videoclub, a demanar-la. Se n'han fet moltes versions, però aquesta és la bona.
Aquesta és la del 1956, dirigida...
Sí, Byron Haskins, sí.
Per Don Siegel.
Aquesta és la de Don Siegel, de Byron Haskins, en parlàvem abans, sí. Dic que hi ha una altra obra mestra, parlant d'obres mestres, del gènere, que és L'increïble home mimant, de Jack Arnold, del 57. Aquesta està basada en una novel·la del grandíssim Richard Matheson, amb guió seu, d'ell mateix. Aquí tenim un home que, mentre passa un dia en una barca amb la seva dona, de relax, es veu afectat per un núvol radioactiu misteriós en el moment que ella no hi és. Ella se n'ha anat una estona, i al cap d'uns dies ell comença a perdre alçada, pes i alçada. Ell, que era més alt que la dona, de cop i volta és igual, després una mica més baix, una mica més baix, una mica més baix, una mica més baix, i és tan baix que finalment s'ha de refugiar a la casa de nines, en una casa de nines, de joguina, perquè no li, el gat no li clavi les urpes.
Cada dia era peor. Cada dia me hacía un poco más pequeño y me volvía más tiránico, más monstruoso en la forma de tratar a Luisa. Dios sabe cómo pude sobrevivir aquellas semanas. La liberación de Luisa dependía de mí, de que tuviera valor para poner fin a mi desdichada existencia. Pero todos los días me decía, mañana tal vez, mañana lo descubrirán los médicos.
Parlàvem d'aquestes al·legories en les pel·lícules anteriors, el comunisme, el Partit Comunista, la crítica, aquesta caça de bruixes. Quin seria el missatge que se'ns vol transmetre a través d'aquesta història tan angoixant com és la de l'increïble home minvant?
Aquí seria més aviat una metàfora o una reflexió del paper de l'ésser humà per superar les adversitats i sobreviure en moments límit, en situacions límit. I ho fa molt bé, realment, eh? Ja dic que, a més, clar, és una novel·la d'en Richard Matheson, amb guió seu, i és una pel·lícula preciosa en blanc i negre, eh? Un altre clàssic de la ciència-ficció, per exemple, és El planeta dels simis, de l'any 68, de Franklin J. Schaffner, basada en una novel·la de Pierre Boulle, amb Charlton Heston. Aquí tenim uns astronautes que han hivernat en una nau fent un viatge... Bé, un viatge de 2.000 anys, és a dir, han fet una vaqueineta de 2.000 anys i de sobte tenen un accident i es desperten prop de l'any, pels vols de l'any 4.000, en un estany d'un planeta misteriós que no saben quin és. És un planeta desconegut, governat per uns simis, i on els humans són tractats, doncs, com amics.
El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el hombre.
No comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor.
Que el hombre puede ser domesticado.
¿Dónde surgió esta civilización al revés?
Doctor Zaius, fabricaría un simio, una muñeca.
Parlàvem ara, mentre escoltàvem aquest tall, que aquesta sí que la coneixem potser més recentment, de fet perquè se n'han fet moltíssimes seqüeles.
Sí, moltíssimes, unes 8, més o menys, eh? Unes 8, la bona, la primera, és la del 68, després venen retorn al planeta dels simis, el 70, fugida del planeta dels simis, el 71, la rebel·lió dels simis, el 72, batalla pel planeta dels simis, el 73, El planeta dels simis, del 2001...
La de Tim Burton, aquesta,
sí, exacte. L'origen del planeta dels simis, del 2011, i l'alba del planeta dels simis, del 2014, imagina't, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, jo recordo una anècdota, en els anys 60, l'any 68, quan es va estrenar la primera, que hi havia, en el fotogrames, hi havia un senyor d'un poble de l'estat espanyol que es queixava, que deia, per què tothom parla del final d'aquesta pel·lícula? No li veig res de particular. Diu, el Charlton Heston se'n va a cavall amb una noia i ja està, per la platja. I és que resulta, després amb la polèmica es va descobrir que el projeccionista del poble d'aquest senyor pensava que s'havia acabat la pel·lícula i va córrer les cortines. I
clar, ai, carai!
I l'espectador no veia el que veia els ulls que veien, el que veien els ulls de Charlton Heston a l'acabar la pel·lícula, no?
Es va quedar sense veure el final, aquest pobre home.
Que és la clau de tot. Bé, una altra gran pel·lícula de ciència-ficció és Fahrenheit 451, de François Truffaut, de l'any 66, amb Oscar Berna i Julie Christie, basada en una novel·la de Ray Bradbury. Aquí mostra una societat del futur en què no està ben vist, en què no està ben vist que la gent pensi per si mateixa. I per això, com que els llibres ajuden a pensar, estan perseguits. És a dir, no només està prohibit llegir, sinó que a més es persegueix la gent que els llegeix. I, curiosament, com que el món ha evolucionat molt i ja les cases no es cremen, els bombers es dediquen a cremar llibres.
Dígame, ¿por qué quemar libros?
Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas, ese es nuestro lema oficial.
Así que los libros no le gustan.
¿Le gusta a usted la lluvia?
Oh, sí, me encanta.
Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés.
Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre?
Precisamente porque está prohibido.
¿Y por qué está prohibido?
Porque hace desdichada a la gente.
¿Usted cree que eso es cierto?
Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables.
Ai, la por que fa la literatura i els llibres a alguns governants. Aquesta, en un cas hipotètic del futur, també ha passat en dictadures passades. Ens deies...
Sí. O a vegades a pujar l'IVA, no? Fent que a la gent li costi molt anar a un teatre,
assumir
un cinema...
Assumir els productes de cultura.
Exacte, no és una manera de coaccionar, no de cremar-los, però sí d'impedir que la gent doncs, pensi per si mateixa.
Difícil i contraproduent per alguns que no ho volen. Dèiem, Víctor, que Fahrenheit 451 és la pel·lícula basada del 1966 en la novel·la de Ray Bradbury. Ell en va quedar satisfet del resultat cinematogràfic?
Sí,
perquè
sí.
A vegades no cal concordar el que un autor d'una novel·la fa i el que veu a la gran pantalla no li acaba
satisfet. No, en aquest cas sí, en aquest cas sí que va quedar satisfet, perquè a més, qui va escriure el guió no va ser només en François Truffaut, que era el director, sinó també en Ray Bradbury, és a dir, que ho van fer entre tots dos. I la novel·la s'havia publicat uns 13 anys abans, era de l'any 53. Avui, si et sembla, acomiadarem l'espai amb un clàssic més proper en el temps. És una pel·lícula de l'any 82, la va dirigir Ridley Scott, la van protagonitzar Harrison Ford, Sean Young i Daryl Hannah, es diu Blade Runner, i aquesta és la seva cançó.
Amb aquesta melodia de Blade Runner, Víctor, ens acomiadem i ens veiem la setmana que ve amb més cinema.
Moltes gràcies.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye for our love. Such passion, such pleasure. I will treasure until I die, like the sunbeam upon high.
Sant Cugat a fons.